Doncs continuem al Planeta Prat i ho fem amb aquesta sintonia que ens porta el Dones al Mar de la Laura Quinto. Què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia. Molt emocionada, ens n'anem a donar la volta al món avui amb unes dones que ho estan preparant per fer-ho l'any vinent.
Ostres, i és la millor forma d'acabar aquesta temporada perquè és que arriba el moment que us anem acomiadant. Ens queda una setmana i mitja aproximadament de programa, la propera setmana, però hem d'anar, doncs, això, dient adeu i ja veurem com ho encarem de cara a la temporada que ve, però ens ho hem passat superbé descobrint.
Ha sigut molt interessant.
Aquests personatges tan interessants, aquestes dones.
Però, bueno, en queden moltes, que te'n recordes que al principi de la temporada no sabíem si faríem una temporada sencera de dones navegant, si n'hi ha moltíssimes.
És que era molt agosarat, Laura, quan vas arribar amb la proposta, jo perquè eres tu i perquè, clar, la teva trajectòria t'avalava, però jo deia, bueno, no sé si tindràs tant de contingut.
Han quedat moltes per conèixer, d'actuals, d'històriques, i per tant, bueno, ja en parlarem.
Vinga, anem amb aquestes cinc dones, de moment.
Avui en coneixerem cinc, que se'n van, com us deia, donar la volta al món amb una regata clàssica, que és la Ocean Global Race. Si no la coneixeu, no patiu, us l'expliquem, perquè commemoren el 50è aniversari d'una regata que la gent que li agrada la vela la coneix, que és la Whitbread Round the World, que es va celebrar el 1973 i que és una regata, pues, molt mítica, no? I el que faran és emular que estan en aquell moment, que estan a 1973, i competir com es feia en aquell moment.
Clar, és sembla dir, recent, tenint en compte les dones que hem conegut en la història del mar.
Sí, però ha canviat moltíssim la navegació des d'aquell moment, no? Era una navegació que us heu d'imaginar que no portava, doncs, cap tipus de navegació electrònica, no tenien un GPS, no tenien, doncs, els mateixos partes de predicció meteorològica que tenim actualment, ni la mateixa connexió amb el món, com fan, per exemple, doncs, la Vendée Globe, que n'hem parlat, no?, que estan permanentment connectats amb l'equip de terra, sinó que realment van amb navegació clàssica i amb les estrelles i amb tot un seguit de coses que us anirem explicant. De fet, avui coneixerem cinc de les nou dones que participaran a bord del White Shadow, que és un projecte que té seu a Barcelona i que així d'entrada, o pel moment, és l'únic vaixell de l'estat espanyol que competirà i que, doncs bé, comencen tot just ara a entrenar, estan fent els primers entrenaments i la regata sortirà al setembre del 23 i estan ja competint.
Com les vas conèixer, tu?
Bueno, perquè aquest món és molt petit. Si us sembla, la Fàtima i la Marion us expliquen què és aquesta regata.
Bueno, pues la GR es una regata que pretende conmemorar los 50 años de la Whitbread, de la primera edición de la Whitbread, que fue como la primera regata de vuelta al mundo con tripulación. Y entonces esta conmemoración intenta volver un poco a ese tipo de navegación, más vintage, más... como de la forma antigua. Entonces vamos todos sin GPS, sin instrumentos modernos y haciendo una navegación con sextante y más a la forma tradicional.
Claro, tiene una forma de navegación mucho más consciente, entonces no tiene la distracción de un instrumento electrónico, no te fías solamente de eso, sino tienes que estar tú muy presente, muy... Sí, a ver, observar un montón, calcular y estar ahí presente.
Has d'estar...
tota l'estona pendent, no? De fet, la Marion, que és la segona veu que heu sentit, ella porta més de 5.000 milles navegades a l'esquena, té un vaixell propi de 38 peus que restaura, és una apassionada de la navegació astronòmica, fins a tant punt que ella organitza una competició de precisió, no li diuen regata perquè no es tracta de córrer, que fan des de Barcelona i que hi han fet diverses edicions, que es diu Estela Oceani, ja en parlarem un altre dia, i que es dediquen a doncs a fer una competició a veure qui l'encerta més exactament en el punt que estan amb aquest tipus de navegació. La Fàtima, l'altra dona que escoltàveu, ella és una amant de l'esport, és traductora i feliç mare d'una nena, viu a Portugal, tot i que va néixer a Espanya, i és una de les integrants també d'aquest White Shadow. Si el voleu conèixer, per cert, el White Shadow, el vaixell, sí. Si passeu pel pont del Mare Magnum, des del pont del Mare Magnum mireu cap al Club Nàutic i allà trobareu que és un dels primers que està amarrat i que podeu veure si voleu anar a tafanejar. És un vaixell que és tot un clàssic, és un Swan 57 de 1978, un vaixell que, si no coneixeu molt sobre els vaixells, Swan, diguem-ne que és una de les... de les marques, del buc insígnia, no?, de les embarcacions de l'arquitectura, sobretot de l'època, i que d'alguna manera, bueno, és tot un repte recuperar un vaixell d'aquestes característiques, posar-lo en marxa i tornar-lo a fer volar, no? Perquè la idea és que vagi molt ràpid.
Que vagi ràpid, no només que funcioni, que arribis a port, tot el que has de fer, sinó que arribis abans.
És un vaixell, perquè us feu una idea, uns 57 peus deuen ser uns 20 metres aproximadament, i la Perrin, que és una altra de les tripulants del White Shadow, ella és francesa, és especialitzada en veleria, de fet s'hi dedica professionalment, i explica amb passió que l'arquitectura d'aquell moment, no?, entre els anys 70 i 80, la construcció naval va ser molt apassionant, perquè era el moment precisament en què començaven les regates de volta al món amb tripulació, no? I per tant es va començar a estudiar molt el que li diuen el rating, les veles, quines veles posar, quines veles afegir, i l'escoltem.
L'arquitectura de tout ça,
l'arquitectura de tot això canvia, evoluciona. Hi ha un canvi en el sistema de medició, del rating, les veles, el rating, tot ha canviat. Evoluciona molt durant aquest període i els vaixells dels anys 70-80 són absolutament exquisits. Avui tornem una mica. Els vaixells d'aquella època eren sòlids, durs, i navegaven bé a tots els rumbs.
Qui marchait à toutes les allures.
Avui es comença a percebre que aquella generació d'embarcacions funcionava molt bé i ara s'hi està tornant.
Dans ces années-là, des choses qui fonctionnaient vachement bien et on y revient un peu.
Gairebé et diria que la Perrin prefereix els vaixells d'aquella època que els moderns, no?
Clar.
És un amant dels clàssics. És un moment en què us heu d'imaginar, a més, que la tecnologia, com dèiem, canvia moltíssim, no? I no pot haver-hi res de tecnologia a la regata a bord del vaixell que s'hagi inventat o construït posteriorment al 73. Això vol dir que no hi ha GPS, però tampoc mòbils, tampoc tauletes, i s'enduran coses pues, més clàssiques, com un radiocasset o una guitarra.
Clar que sí.
Por primera vez hemos traído una guitarra a este entreno, a ver qué tal. Bueno, siempre está la cuestión del espacio que ocupa, pero bueno, vamos a probar, a ver. Cintas de cassette, cintas creo que hay alguna, ya alguien ha llevado, creo que hay un radio cassette.
Claro, estaba además la discusión, a ver, no sé si era broma, espero que sí, que además la música que podemos escuchar es del año 73 y antes. Entonces, luego también para documentar un poco toda la vuelta al mundo, pues no podemos llevar cámaras digitales ni nada, entonces vamos a llevar cámaras analógicas y también vamos a tener a bordo una Super 8 para grabar un poco en imágenes vivas, ¿no? Animadas. Pues serán minutos solo. A ver, yo me uno en el último tramo, pero la voy a llevar, la voy a dar de... ¿cómo se dice? Poner a la disposición de todos durante toda la vuelta a ver qué sale.
Sí, que clar, estaran immerses en aquesta
en
73.
Època de 70. No els he preguntat com és l'equipació i com van vestides, però seria molt graciós que fins i tot portessin el look de los 80, no?
Ostres, clar, i jo crec que fins i tot ara ens costa ja pensar en entreteniment, en compartir, perquè jo pensava llibre, però clar, un llibre és per una persona sola o per posar-te a llegir en veu alta, però no és això molt distès, no? Com sí que pot ser una guitarra que interpel·la una mica tothom, el posar una cinta de casset, el tema de gravar i que hi hagi material gràfic, no?, en aquests documents. Ostres, és superinteressant això.
I no et penses que tindran tampoc tant de temps.
No, clar,
és a dir,
clar,
que hi ha alguns moments de calma, alguns moments que necessites esvergir-te, però no ens oblidem que això és una regata d'altura, que això vol dir que navegaran 27.000 milles nàutiques, uns 50.000 quilòmetres, en 4 etapes. Sí que hi ha gent que fa com tota la volta al món i algunes d'elles simplement fan com una de les etapes, no? Però, clar, cada etapa no són menys de 2 mesos navegant i en algunes, doncs, realment et pots imaginar que si estàs anant d'Austràlia a Nova Zelanda, fa fred, estàs mullat permanentment, bueno, que és requereix, diguem-ne...
No és un creuer.
No és un creuer. Són 12 persones a bord, en grups de 6, i organitzar-se no és gens fàcil.
Hay que llevar el barco lo más rápido que se pueda, el seguro, 24 horas al día, muchos meses, y para hacer eso es pues hay que descansar en medio, entonces son sistemas de guardias, mientras unos descansan, otros duermen, de hecho compartimos camas, se llama camas calientes, y mientras uno está en la litera descansando, los otros están trabajando arriba y luego cambia, si vas descansando unas cuantas horas y trabajando. Por ahora seguro que va a haber siempre la figura del navegante, del que haga la parte de la navegación. Bueno, luego está la figura del médico a bordo, del ¿qué más tenemos? Del mecánico. Gambucero, que es uno de nosotros que rota, que es el que se dedica a limpiar todo el barco por dentro y cocinar ese día para todos. Y sale del sistema de guardias. Y todo el resto estamos siempre en guardias.
Sí, sí, és impossible sense organització, eh?
Clar, no, hi ha d'haver una organització molt estricta, molt rigorosa, i de fet un dels reptes amb aquest tipus de navegació també és la compenetració de l'equip, i és un dels motius pels quals estan entrenant. Primer perquè són persones que no es coneixien, s'estan coneixent ara, i de fet una de les etapes, ara no recordo quina és, però obligatòriament l'organització et demana que aquelles 12 persones hagin navegat com a mínim una setmana juntes, perquè és una etapa especialment dura.
Clar,
no?
Ostres.
Us heu d'imaginar que a més són una tripulació molt diversa, amb 7 nacionalitats, persones d'entre 20 i 59 anys d'edat, 9 són dones, 17 homes, i de perfils, com sentíem, molt diversos, mecànics, professionals de la baleria, de la medicina, però també del disseny o la biologia. De fet, l'Anna, que no l'hem sentit encara, ella és membre d'un equip que treballa especialment en un projecte que es diu Plankton Planet, que estudia el plàncton a tot l'oceà, i de fet ella s'endú alguns instruments de medició per poder aprofitar que passaran per llocs gens transitats.
Claro, bueno, la idea sería de llevar a bordo un microscopio para el plancton. Yo trabajo para un proyecto científico que se llama Plankton Planet, donde desarrollamos instrumentos para monitorar el plancton con personas no científicas, porque el plancton, bueno, el océano es inmenso y los barcos oceanográficos no son suficientes para un seguimiento del plancton con los cambios climáticos o con el tiempo simplemente. Entonces la idea es de utilizar todos los navegantes y darle instrumentos que puedan utilizar a bordo, sea instrumentos low-tech, robustos, sencillos de utilizar, para que ellos mismos vayan acumulando datos sobre el plancton. Y me encantaría poder llevar uno de estos microscopios en el White Shadow, porque vamos a navegar en zonas donde hay pocos datos, pocos navegantes que van, y espero que tendremos suficiente tiempo para ir colectando y tomando imágenes de plancton que luego los científicos podrán utilizar en sus investigaciones.
Escolta, no falta de res, Anna.
No falta de res, però ha d'acabar tot en un vaixell.
Jo no sé com ho faran.
Us heu d'imaginar que... Tu saps la maleteta aquesta que et deixen embarcar amb un avió? Pues l'espai que tenen per guardar les seves coses no és molt més gran que això, excepte les botes d'aigua o el tratge d'aigua, que suposo si ho emmagatzemaran en algun lloc. Han de comptar amb tota la logística de l'alimentació. L'aigua és un tema també molt interessant. De fet, ells estan fent proves per produir la seva pròpia aigua amb dessalinitzadores, no? I treballen de fer la investigació en dos sistemes que a més tinguin dues fonts d'alimentació elèctrica diferent per garantir que en cap moment es quedin sense aigua, perquè això t'hi jugues la vida, no? A més, hi ha un tanc de seguretat on hi ha reserves d'aigua, és a dir... Està tot molt estructurat i molt pensat, però una de les singularitats d'aquest projecte, que crec que el fa tan especial i que el fa tan divers, és que, de fet, són una associació sense ànim de lucre. Mm-hmm. És a dir, que no hi ha hagut una persona que triï el seu equip i que pagui tota la festa, diguem-ne, sinó que tots fan una aportació econòmica i, sobretot, una aportació de temps per fer aquest projecte i construir-lo col·lectivament.
I de coneixements,
fet, Sí, i de coneixements, que, de fet, crec que encara queda alguna plaça vacant.
No em diguis,
però...
Jo m'estic animant.
Doncs aquest formar part és el que la Marion ens deia que és una de les coses tan especials del projecte, aquesta manera d'implicar-se.
Una cosa que a mi m'ha encantado de este proyecto es que desde el principio formas parte de la tripulación, ¿no? Y desde el principio pues hemos empezado con trabajos haciendo refit y todo eso, y tú te pones en la situación, tú llegas y ya tienes tareas asignadas y no es, vale, no tengo ni idea de cómo hacerlo, explícamelo, no. te dejan y dicen, bueno, mira a ver tú cómo lo resolverías, y luego ya, si no sabes, pregunta, ¿no? Entonces es como que un dar de hecho de que tú formas parte, que tú vas aprendiendo, pero que aportas, ¿no? Entonces es una filosofía muy bonita que te hace sentir de verdad parte de esa tripulación en todo momento, ¿no?
Doncs ja sabeu, whiteshadowgr.com, allà teniu tota la informació, i si alguna de vosaltres des de casa s'està animant, sí que hi ha una tripulació molt diversa, hi ha gent amb moltíssima experiència, però n'hi ha gent amb una mica menys, eh, que s'han atrevit a apuntar-se.
És un repte interessant.
És un repte, i de fet, va ser un dels temes de conversa, es comença a veure complicitat entre elles, tot i que fa molt poc que es coneixen, realment per cadascuna d'elles el repte s'aborda d'una manera molt diferent, no? La primera veu que escoltareu en aquest següent tall és de la Marisca, que encara no l'havíem sentit encara. Ella és nascuda a Bèlgica i treballa a Barcelona des de fa 3 anys, i ella és epidemiòloga ambiental, el que dèiem, que hi ha una diversitat molt gran, i parla 4 idiomes, per si fos poc. Si voleu sentim una mica aquest quan els hi preguntava, però quin és el vostre repte, què us enganxa, què us crida, però també què us fa respecte, no?, amb una aventura com aquesta. I això és el que ens deien.
Mi principal reto es, primer, voy a hacer la travesía del Atlántico, y lo vi siempre como algo imposible, y el proyecto me da realmente la oportunidad no solamente hacerlo, pero poder compartirlo con gente que piensan, bueno, que tienen mismos objetivos también al nivel de navegación. Y bueno, hasta ahora lo veo como un agujero muy profundo, como un algo tan desconocido. Tampoco vamos a acabar conocerlo, creo, pero es algo que no digo que me asusta, pero me fascina, y quiero realmente bueno, hacerlo y pasarlo y descubrirlo, sobre todo. Sí. Es como un salto en la, bueno, en la oscuridad, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí.
Bueno, en parte de la convivencia, porque va a ser muy interesante ver qué tipo de dinámicas se crean y que cada uno sea capaz de concentrarse en sí mismo para entender a los otros, a los demás, va a ser fundamental. Pero lo que me da más respeto realmente creo que será el mar y las condiciones meteo. O sea, te enfrentas a un ambiente, a una naturaleza que es mucho más potente que ti, y tú haces todo lo posible para seguir navegando, y navegando bien, de manera segura y rápida, pero claro, te enfrentas a algo mucho más grande que ti.
Pour moi, c'est une évidence. Enfin, c'est mon travail. C'est.
Al mar es la meva feina. Visca al port.
C'est une période de ma vie.
És un període de la meva vida que no vull fer una altra cosa.
Qui me fait vibrer. És una vibració, una sensació.
I sento que em fa vibrar la crida del mar. No sento que hagi sigut jo qui ho hagi decidit.
No, yo creo que es gestionar el cansancio. Quizás a largo plazo, como es como una maratona, así más. Pero bueno, luego también creo que una vez que entres en ritmo, tampoco será tanto. En mi caso voy a hacer la etapa 4, entonces bueno, es de Sudamérica a Europa, el Atlántico. Y bueno, siempre puedes encontrar, después de las calmas del Ecuador, así alguna tormenta en el Atlántico, alguna, pero hombre, la seguridad es que mientras haya agua, comida, estemos todos a bordo, seguros, y no haya grandes accidentes, bueno, pues ahí siempre puedes tirar para adelante.
Yo creo que quizá también un poco la convivencia, que no he navegado con tanta gente a bordo durante tanto tiempo tampoco, pero yo creo que al final pues somos un buen equipo y creo que vamos a funcionar bastante bien en tanto con vivencia como el trabajo a bordo, nos complementamos bastante bien y bueno, estoy muy curiosa. Y el mar de momento, a ver, hago también la etapa 4, no me asusta de momento, no sé, confío bastante también en el barco, en la seguridad a bordo y en la tripulación. Entonces creo que somos bastante capaces de afrontar este reto y tengo muchas ganas de embarcar y ya navegar un montón de tiempo.
interessantíssimes, eh?
Bé, jo crec que les podrem seguir. No sé si l'any vinent seguirem amb Dones al Mar, però m'agradaria d'aquí un any que estaran a prop, diguem-ne, de l'Argar Amarres i anar-se'n a donar la volta al món, tornar a parlar amb elles. De fet, n'hem conegut molt poques de les que participen. Us deia, són nou, ens falten la Jamila Tassin, que no sé si la recordeu, que la vam entrevistar, va ser de les primeres Dones al Mar que vam entrevistar quan feia la Mini Transat, que s'anava amb un vaixell, en recordeu-vos, de 6 metres i mig a creuar l'Atlàntic. També forma part de la tripulació, la Ingrid, l'Anna, i serà, pues, jo crec, una oportunitat potser d'aquí un any de connectar amb elles i veure com estan com a equip de cohesionades després d'estar, doncs, això, entrenant i donant molt de temps de la seva vida, perquè ara penseu que estan fent entrenaments d'una setmana, han de fer diversos, i en cadascun dels entrenaments es treballen diferents maniobres, s'aborden diferents temes com el reciclatge, l'avituallament, la producció d'aigua, els sistemes elèctrics, fins i tot com es gestionarà tot això, però arribarà un moment que han de deixar en pausa la seva vida, no? I que, per tant, has d'estar disposat a pausar la teva vida i organitzant-te per, no sé, més de 2 mesos, 3, i no saber exactament quin dia arribes, no? I això és també un compromís, crec, molt, molt gran amb el projecte, i que, a priori, a mi em sorprenia, no? I els preguntava, com us ho podeu organitzar? I elles, és que, clar, ho tenen tan clar que no veuen la possibilitat de no fer-ho.
Mm-hmm. Bueno, sí que, como dices, al nivel económico no ganamos absolutamente nada y es un compromiso bastante grande, pero bueno, fui al proyecto y pensé, no lo puedo hacer, es un compromiso, la verdad. Pero luego no dejaba de pensar en el proyecto. Pensé, venga, va. Hazlo, apúntate y ya está. El momento que te apuntas, ya está. No tienes vuelta atrás. Ok, sí que sí. Pero ya está y te enganchas y lo organizas tal y como será necesario.
Es algo que tienes tantas ganas de hacerlo. Yo creo que es la idea de eso. Te hace como... te genera alegría, un brillo, algo que tienes tan seguro que quieres hacer que todo lo demás se encuentra la forma y se acomoda. Hijos, familia... trabajo, bueno, pues ahorrando, preparándose antes y con entendimiento de las familias, de los hijos, pero se puede, hay tantas ganas que todo se acomoda.
Sí, yo también creo que lo resuelves una vez que hayas tomado la decisión, es algo secundario, ¿no? Es como que lo quieres tanto y llega, pues no sé, en mi caso ha llegado a mi vida de forma tan de repente que tampoco me lo esperaba, pero teniendo la oportunidad como que no había otra opción de no hacerlo, y entonces al final todo se soluciona. Yo de esa parte no me preocupo, la verdad.
No els inquieta gaire, eh? Això
no, no, un cop ho han decidit, els hi va inquietar decidir-se, sí, a totes elles. Ja. Un cop decidit, ja no hi ha marxa enrere.
Doncs, Laura, crec que ha estat una forma boníssima d'acabar aquest espai de Dones al Mar, que hem anat coneixent totes aquestes històries, i sobretot per recuperar-les de cara a l'any que ve, per veure com va aquesta regata.
L'any que ve tornem a contactar-hi.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres i bon estiu.
Bon estiu.